La xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us informa Joan Llompart. Catalunya suma avui 1.243 nous positius i ja supera els 100.000 casos de coronavirus des que va començar la pandèmia. Avui han entrat en vigor noves mesures per contenir l'evolució del virus a Figueres i Vilafant, a l'Alt Empordà. Concretament, es limitaran les reunions a un màxim de 10 persones i es redueix l'aforament en activitats culturals, recreatives i esportives. Jordi Turull i el Sartadi acompanyaran Carles Puigdemont a la cúpula de Junts per Catalunya. Jordi Sánchez serà finalment secretari general després que el candidat alternatiu Josep Sort de Reagrupament ha renunciat a ocupar el càrrec. Més coses, avui comença el tall parcial a la línia 1 de metro que deixarà sense servei la connexió entre Hospital de Bellvitge i Santa Eulàlia fins a final de mes per obres de millora de la via. Queden sense servei 7 estacions, Hospital de Bellvitge, Bellvitge, Avinguda Carrilet, Rambla Just Oliveras, Can Serra, Florida i Torrassa. Com a alternativa de transport, TMB posarà a disposició dels usuaris dues llançadores d'autobús i també hi haurà informadors a les estacions afectades per orientar els ciutadans sobre els millors recorreguts alternatius. L'artista badalonina Judit Temistan Julius ha convertit la pandèmia en una oportunitat de lluir la seva obra pels carrers de Badalona. Ja fa setmanes que desenes de ciutadans utilitzen les seves mascaretes 100% badalonines. Ana García, Radio Ciutat de Badalona, bon dia.
Bon dia. Malauradament, la mascareta s'ha convertit en un element d'ús diari arreu del món. I en aquest petit taller ubicat al carrer Barcelona, al barri de Dalt la Vila, la polifacètica artista Judit Temistan Julius no ha dubtat a fer d'una obligació un plaer. I és que davant l'estocada que el coronavirus ha provocat en l'àmbit de la cultura i la manca d'ingressos, la Judit ha començat a fer mascaretes. La seva inspiració és la pròpia ciutat. Els gegants, la colla de castellers, el dimoni, la barca Maria, la Rambla i les àmfores del museu formen part dels seus dissenys.
Portem Badalona, ja que hem d'anar amb la boca tapada d'aquesta manera. Era una manera, doncs, de promocionar les coses que tenim.
El boca a orella ha funcionat i ara ja rep encàrrecs fins i tot d'empreses o botigues de la ciutat. Marxa al poble de vacances i se n'emporta per regalar. Ja n'ha venut unes 150.
A l'Alt Empordà, l'Ajuntament de l'Escala signa un conveni de col·laboració amb la Fundació Privada Vila Casas per a l'exhibició periòdica de peces del Fons d'Art Contemporani de la Fundació. Ja es pot veure la primera exposició fruit d'aquest conveni amb 24 gravats de l'artista Agustí Puig. Ràdio L'Escala, Abel Font.
Rastre i memòria és el títol de l'exposició que es pot veure a l'Alfolí de la Sal, Museu de l'Escala. Consta de 24 gravats originals del pintor, escultor, gravador i ceramista Agustí Puig. És la primera mostra fruit del conveni signat entre Ajuntament de l'Escala i Fundació Vila Casas, pel qual l'Alfolí acollirà cada any una exposició del Fons d'Art Contemporani de la Fundació en el marc del programa Itinerar. Antoni Vila Casas és el president de la Fundació Vila Casas.
I verdaderament és la primera vegada que l'exposem i l'exposem aquí a l'Escala i espero que amb el temps pues, anem fent exposicions del nostre fondus perquè es vegi que verdaderament d'aquella primera trobada que vaig tenir jo a l'Escala doncs es vagi tenint, inclús després de que jo doncs ja no hi sigui.
Els 24 gravats que es poden veure aquest estiu a l'Alfolí són elaborats amb la tècnica de la xilografia.
I acabem amb una notícia referent als esports, perquè el Centre d'Esports Sabadell, que l'any que ve jugarà a segona A, ha anunciat la renovació d'Òscar Rubio, lateral lleidatà de 36 anys. És el jugador amb més partits d'Arlequinat de l'actual plantilla amb 104 participacions. Rubio va arribar al club vallesà l'any 2017.
De 9 a 11 del matí, obert per vacances.
Les 10 i 4 minuts. Obrim segona hora d'aquest obert per vacances, aquest dilluns 3 d'agost. Catalunya ha estat històricament terra d'acollida, no pas només des de l'esclat de la indústria del turisme a la segona meitat del segle passat. Que som terra d'acollida remunta segles i segles enrere, i si no, preguntem-ho als escalencs i empordanesos en general. Avui fem la connexió amb l'exterior anant fins a Empúries, porta d'entrada a la península ibèrica de la cultura clàssica de grecs i romans, ara fa més de 2.000 anys. I anem en directe amb l'Abel Font, de Ràdio L'Escala. Abel, és així, no?
És així, ho dius molt bé. Ja fa més d'un segle, més de 100 anys, que Empúries es treballa per explicar aquesta història, per recuperar què van fer, com ho van fer i per què ho van fer aquells viatgers que amarraven les seves embarcacions a Empúries per comerciar amb els indiquetes i els indígenes que habitaven llavors aquests varals. Marta Santos és la directora del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Empúries, un centre visitat cada any per prop de 150.000 persones. Bé, cada any, si més no, un any normal. Aquest, les xifres segurament aniran molt per sota. Tenim amb nosaltres Marta i també en Pere Castanyer, arqueòleg i director de les excavacions d'un històric curs d'arqueologia. Marta, bon dia, què tal?
Bon dia, bon dia.
Pere, tot bé?
Tot bé, de moment.
Doncs es pot resumir pels oients que ara ens escolten la importància d'Empúries a l'hora d'explicar la història d'aquest entorn, a veure, globalment i escuetament, Empúries, què la caracteritza? Per què és tan important Empúries del país?
Bé, és un dels jaciments més importants del país, efectivament, amb un valor especial pel fet de que conserva testimonis d'aquestes dues cultures, de l'arribada dels grecs, de la instal·lació dels grecs en les nostres costes i, posteriorment, de l'arribada dels romans. Hi ha altres que també el fan singular, Empúries, el fet del lloc on està situat, i les circumstàncies de la seva conservació, que el converteixen en un dels jaciments més visitats avui en dia del nostre país.
Marta, bon dia.
Bon dia.
Ens costa que l'estiu el conjunt arqueològic d'Empúries buida d'activitats per als visitants, però què ens recomanes o què ens hi podem trobar si venim aquest estiu a Empúries?
Bé, sí, normalment en un any normal els mesos d'estiu representen pràcticament el 50% dels nostres visitants. Nosaltres vam obrir després del confinament el dia 2 de juny. De mica en mica hem intentat reprendre el màxim de les activitats que ens permetia el compliment de tots els requeriments diguem que ens imposa la situació actual, i bé, podem oferir als nostres visitants algunes activitats noves i a la vegada reforçar les que normalment realitzem durant l'estiu. Malauradament, en altres casos, amb la intervenció ens han limitat algunes de les ofertes que podem oferir als visitants, com és el cas de les audioguies o de visita virtual, però això ho intentem compensar amb altres activitats que estan programades aquest estiu.
Una de les activitats que cada any té molt de seguiment són les visites al capvespre. A veure, aquest any no podrem fer les visites en 3D, no podrem fer seguir les audioguies com és habitual, però a l'estiu, amb aquella calor que fa, com ve el capvespre i es pon el sol per l'horitzó, aquella visita que cada any reformuleu amb guió nou, aquest any cap on va, què ens explica?
Bé, les visites teatralitzades, precisament les del capvespre, estan funcionant molt bé. Mantenim algunes propostes d'anys anteriors i a la vegada hem introduït algunes propostes noves, com és el cas de Vivent, que és una experiència, diguem, de maridatge, de vi i cultura, no? I a més, com he dit, continuen realitzant-se les visites teatralitzades del capvespre que ja funcionaven l'any anterior, igualment les visites guiades que es fan cada dia al jaciment, i a més algunes propostes noves, com és una visita a l'albada a primera hora de matí per veure sortir el sol des de les ruïnes, i també una proposta relacionada amb el ioga, també realitzada també en aquestes primeres hores de la jornada.
Mm-hmm. Què et sembla, Carles? Per donar i per vendre i per a tots els públics.
I tant que sí. Jo li vull preguntar Abel, al Pere, l'arqueòleg, que Empúries, a banda de la vessant divulgativa, volíem dir, per al gran públic, no s'ha deixat mai d'excavar. Aquest estiu el curs d'arqueologia se centra a la zona portuària grega. Pere, què s'està fent aquí?
Bé, aquest any, com bé siguent habitual els últims anys, el que estem fent és continuar amb el projecte que tenim d'excavacions, que és un projecte que està centrat en l'estudi de les àrees portuàries de l'antiga Empúries, entesa en plural, diguem àrees portuàries perquè al llarg de tota la seva història, evidentment, els diferents nuclis d'Empúries varen tenir diferents espais portuaris. Aquests mesos d'estiu ens estem centrant sobretot en el que és l'estudi del port natural que tenia la ciutat grega d'Empòrion, bàsicament des del segle VI fins al segle II, o abans de Crist, i tots els treballs se centren una mica en descobrir no només la fondalada portuària, és a dir, la zona que avui està colgada per les terres i per les sorres, sinó també doncs, les restes de les estructures i dels habitatges que conformaven un amplíssim barri dedicat a l'activitat marinera ubicat en el sector nord de la ciutat grega.
Val a dir, explicant, Carles, enguany, la seva edició número 74. El curs d'arqueologia que estan excavant a la zona portuària és el curs més longeu o més antic d'aquestes característiques de tota la península ibèrica. Per tant, hem vist una mica les dues vessants.
Sí,
la vessant més lúdica o més divulgativa, la vessant més històrica, i sempre hi ha aquell dubte de això provoca tensions, provoca roces, que diríem. Pot compaginar bé la vessant divulgativa i la vessant més científica?
Contat que sí, la resposta ha de ser forçosament que sí, perquè aquesta és una condició, jo diria, inherent. És a dir, no podem aconseguir una bona divulgació de resultats sense una recerca científica també ben feta i ben planificada. Amb dos van de la mà, i de fet el que estem fent en relació al projecte de l'estudi del port d'època grega, esperem que ben aviat, doncs, d'aquí uns anys, quan tinguem tots els resultats de totes les investigacions que ara estem fent, el visitant pugui també percebre-les a través d'un nou recorregut de visita, d'una nova museïtzació de tot aquest espai, que la finalitat de la és explicar justament el que és la raó fonamental de tota la història d'Empúries, que és el seu port.
Jo li volia preguntar a la Marta, volem parlar una mica ja d'acte més festiu, eh? Tinc entès que la setmana vinent el Fòrum Romà acull ja concerts al Festival d'Estiu, al Porta Blau. No sé com es presenta aquesta edició, Marta.
Bé, de moment s'ha pogut mantenir una part de la, diguem, del cartell previst, i bé, és aquesta vessant una mica més lúdica d'entreteniment que nosaltres veiem com una manera d'acostar-se des d'aquesta perspectiva, diguem, al jaciment d'una altra manera, amb aquestes propostes del Portal Blau i també amb algunes activitats programades de cares al públic familiar, el Familiària, no? Que celebrarem el dia 22 d'agost, que és amb tota una jornada de tallers i d'activitats destinats als infants i a les famílies. A través de la música, portant aquestes activitats, diguem, familiars, volem atraure públics que d'altra manera a lo millor no se senten tan, diguem, interessats per visitar el jaciment.
I una cosa abans, no m'agradaria que acabessin l'entrevista sense una mica cap al futur, perquè a vegades Empúria sempre, sí, allò del passat, abans era així, abans havia passat, però me consta que també mireu cap al futur, hi ha un pla estratègic prou ben marcat per dir, les excavacions, el projecte hauria d'anar cap aquí, hauria d'anar cap allà. Quins serien els eixos principals o el més destacat del futur d'Empúries?
Bé, des del Museu d'Arqueologia de Catalunya, del qual som nosaltres una de les seus, s'està treballant en un pla estratègic propers anys que contempla doncs, els diferents vessants, diguem, la difusió, la conservació, la recerca, per intentar que Empúries, com els altres jaciments i els altres museus que formen part del Museu d'Arqueologia de Catalunya, doncs, orientin tota la, diguem, tota l'estratègia dels propers anys en avançar en tots aquests àmbits. Lògicament, nosaltres en pròximament, un dels projectes en els quals treballarem és la renovació museogràfica de l'exposició permanent. Hi haurà un canvi en la manera com es presenta el museu, també un canvi adaptat a totes les novetats de la recerca, insistint en el que ha remarcat abans en Pere, no? De com els avanços en la investigació i en la documentació del jaciment ens permeten oferir un nou discurs i millorar tots els recursos que oferim als nostres visitants. I treballarem intensament en aquesta reforma del museu com un dels projectes més immediats que estan contemplats en aquest pla estratègic.
Doncs Marta, esperem aquest futur, sens dubte, que li espera aquest conjunt arqueològic d'Empúries. Gràcies per haver compartit, Pere, Marta, aquesta estona amb nosaltres, i és una bona proposta per anar aquest estiu a acostar-se fins a aquest conjunt arqueològic d'Empúries. Gràcies i bon dia.
Hola, sóc l'Anna Vallbona i us voldria parlar d'una cançó de l'estiu que a mi sempre em ve al cap associada a l'estiu i a l'inici de l'estiu, a Sant Joan. És Bon dia dels Pets, un estiu d'una revella concret de, diria, del 97. Recordo que és quan la començo a sentir més, quan s'acaba aquella nit i acabes amb tot de gent i el que sigui. I aquesta cançó, el sol, la lletra del sol ben insolent i tot això, recordo que va sonar molt aquell estiu i que a més després seria una cançó molt, de moltes festes. Bon dia, ningú ho ha demanat però fa bon dia, que mos no escapa un sol ben insolent, il·lumina descarat tot l'espectacle de la gent. La peixatera pren paciència amb la consol que remuda en regales, grans gafarades del cuol. I el padrí reposant, l'avi Josep no es deixa perdre cap detall, i amb les quares pregunta quants dies més té de regal.
Obert per vacances, cada matí a la teva ràdio de proximitat. Fem una volta al món.
I avui aterrem a la terra dels cartòfens, els bratwursts i la cervesa. Una volta al món que avui ens fa aturada fins a Alemanya, però d'entrada anem fins a les terres de Lleida, fins a Ponent. Laura Borroi, des de Munt FM, bon dia.
Molt bon dia, Carles. Ja, la terra de les cartòfels i la cervesa, sobretot al mes d'octubre. I és que avui viatgem fins a Múnich amb la Mireia Martínez, una lleidatana que hi treballa com a enginyera de sistemes i que hi viu ara tot just fa un any i mig.
Mireia, bon dia.
Bon dia.
Què tal, com va per Múnich?
Molt bé, amb molta calor.
Amb molta calor, no? Perquè Múnich és aquestes ciutats, no?, que l'estiu canvia totalment, sobretot d'ambient, pel que fa a l'hivern, eh?
Exactament. A l'estiu sembla quasi Espanya i fa molta calor.
Mireia, fa un any i mig que hi ets. Diries que amb aquest any i mig ja t'has acostumat tant al temps com als alemanys, com al país en si, Alemanya?
Bé, al temps, jo crec que quan et plou un mes seguit mai t'hi acostumes, o almenys jo, que soc de Lleida i allí no hi plou cada dia. I els alemanys i Alemanya, sí, la veritat, una societat bastant fàcil d'integrar-se i molt oberta, no em queixo.
Tot i que diuen, no, que els alemanys són així com tancats, com quadrats, és el que s'acostuma a dir, no sé si t'hi has trobat amb algun cas que correspongui a aquest tòpic, o més aviat tu el desmentiries?
No, jo el corroboro. És totalment cert, són molt tancats, i sobretot si no parles alemany, tot es pot portar, i si ets una persona oberta i jove... La gent jove ja comença a ser diferent que la gent més gran.
Mireia, deia que Múnich és una d'aquelles ciutats que té molt d'ambient a l'estiu, sobretot els parcs s'omplen i fins i tot, mira, pots fer surf dins algun parc de Múnich, no? O sigui que té molta vida a festivals, a certàmens, a l'aire lliure. No sé si això també passa aquest estiu.
Sí, la veritat, segueixen fent cinema a l'aire obert. Aquesta zona on pots fer surf està oberta i veus a gent fent surf cada dia. El que no es fa són festivals molt grans, però hi ha algunes coses que encara estan obertes i controlant-ho, però sí que es fan.
Aquest estil de vida, Mireia, diries que t'agrada més que a Catalunya? És un estil de vida semblant, diferent, o, per exemple, què és el que trobaries a faltar de viure aquí a Lleida o a Catalunya?
Òbviament, els familiars i els amics és el primer, el menjar, també, moltíssim, però la manera de socialitzar és completament diferent. Jo prefereixo la manera catalana, però també t'acostumes a l'estiu al llac i els dies que fa sol, és molt, molt, molt... És un altre rotllo, però també m'agrada.
Deies també que trobes a faltar el menjar d'aquí, no?, de Catalunya. Sobretot quan, Míria, et diré que quan parlem amb lleidatans que viuen a fora, ens fan referència que troben a faltar els cargols o els panadons, per exemple. També t'afegiries a la llista d'aquesta gent que troba a faltar aquestes dues coses concretes?
Estic totalment dins la llista. Afegeixo els calçots i el conill també, però la veritat és que vaig intentar fer panadons i em van sortir molt malament i la meva padrina em va guiar i em va passar la recepta i tot, però no va ser un fail i s'ha acceptat.
Mireia, ho dèiem nosaltres a l'inici d'aquesta conversa amb tu, aquí a Múnich ets enginyera de sistemes, no sé si vas anar a parar a Alemanya per feina.
Per feina principalment, també per amor, però per feina principalment.
I escolta'm, Mireia, és veritat també que diuen que per als enginyers hi ha més oportunitats a Alemanya que aquí?
Jo diria que hi ha moltes oportunitats als dos llocs. El que passa és que potser per mi són més interessants les que t'ofereixen a Alemanya, perquè són més tècniques normalment, moltes empreses, molts tipus d'indústria, i la veritat sí que n'hi ha molt, però a Espanya jo crec que també en general n'hi ha.
En aquest cas ho desmentiríem una mica, Mireia, llavors?
Sí.
Comentàvem també el tema de l'idioma, Mireia. De fet, tu has fet referència, no?, que potser els alemanys són una mica més tancats si no parles l'idioma. No sé si... quin és el teu cas? Tu l'has après, l'estàs aprenent, el parles... explica'ns una mica la teva relació amb l'alemany, que és un dels idiomes doncs, que diuen que és més difícil, més complicats d'aprendre.
Per mi està sent molt complicat d'aprendre. Estic anant a classes, m'esforço, tinc reunions en alemany i l'entenc, però parlar-lo jo és un caos.
Si parlem de l'actualitat, no sé com està la situació, perquè aquests dies, quan fem aquesta secció de la Volta al Món i parlem amb catalans que estan a fora, en un altre país, parlem d'aquesta situació derivada de la pandèmia. No sé com s'ha viscut aquí a Múnich i com està ara mateix aquesta situació, aquest inici d'agost.
Doncs a mi em sorprèn que està molt relaxada la situació, la veritat. Realment nosaltres no hem tingut un confinament, vam tenir un confinament light on no podíem sortir de la regió, i després que aquí cada estat ha fet el que ha volgut, i on jo visc, que és un dels més... Bavària és un dels estats més conservadors, inclús a dia d'avui he anat, per exemple, a Berlín el mes passat, les mascaretes no eren obligatòries ni als restaurants, en canvi aquí, si no la portes, no et deixen ni comprar, ni tapant-te, ni res, has de portar la mascareta. Depèn una mica de l'estat, però molt relaxat, més del que m'agradaria.
I escolta, i aquesta situació no sé si t'ha fet que tenies previst aquest estiu viatjar o tornar a Catalunya.
Em m'ha fet canviar de plans una vegada, perquè tenia unes vacances grans organitzades i està clar, es van cancel·lar, no passa res. Aquest cap de setmana torno a Catalunya, llavors acaben de posar avui a Catalunya en zona de risc. Catalunya, Aragó i Navarra. Implica que si tornes directament d'aquestes zones a Alemanya has de fer una quarantena obligatòria de 15 dies.
I l'hauràs de fer, clar.
M'he organitzat les vacances per acabar les 15 dies a Galícia, que és d'on és la meva parella. Llavors la faré en un altre lloc d'Espanya que no està dins la llista de moment. La podré saltar. És veritat que el govern està oferint proves gratuïtes i quan arribes a l'aeroport te les fan, si vols. Jo me les faré, me les he fet ara abans de marxar i me les tornaré a fer.
Les cartòfels, que són les patates, la cervesa i els bratwursts, ja n'estàs una mica fins dalt de tot.
Sí, només els menjo quan ve gent a visitar-me i per una mica de pressió social de dir vinga, va, mengem-ho, perquè si no, els divendres a la feina s'esmorza cervesa sense alcohol, amb salxitxa blanca i bretzel.
Déu-n'hi-do, quina esmorzada. Mireia Martínez, escolta, que vagi molt bé també la teva tornada a Catalunya aquests dies, que també gaudeixis de les seves vacances, i gràcies per haver-nos fet la radiografia de com està ara mateix la situació a Múnich. Gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Fem una volta al món.
Tigres i cavalls, hipopòtam i algun gall, tots reunits amb el lleó, busquen una solució. Tigres i cavalls, hipopòtam i algun gall, tots reunits amb el lleó, busquen una solució.
Jo sóc el tigre i crec que el lleó ha d'ensenyar les urpes per estar molt millor.
6 minuts i 2 quarts 11 del matí, obrim el nostre espai musical i avui un espai que el dediquem als més menuts a la casa, perquè parlem amb un dels grups més coneguts a casa nostra, estem parlant del Pot Petit, un dels grups de referència dins el panorama musical familiar que està tenint molt d'èxit des de fa molt de temps arreu de tot Catalunya. D'entrada anem fins a Girona i contactem de nou amb Girona FM. Allà hi tenim l'Andrea López. Andrea, bon dia.
Bon dia de nou, Carles. Doncs tu ho has dit, a dins del Pot Petit hi viuen en Pau, la Jana, la Melmelada Van, la Gina, la Juna i en Pol. Hi viuen acompanyats d'alguns amiguets com el Lleó Vergonyós, el Cuc Poruc, la Formiga Roquera, el Drac Rac, i els estàveu sentint en aquesta cançoneta. Però què et sembla si millor connectem amb ells, que ens expliquin ells mateixos qui són, què fan? Molt bon dia. Com preferiu que ens referim a vosaltres, com la Jana o com l'Helena?
Doncs mira, al final sóc en Siddhartha, que sóc en Pau també a sobre l'escenari.
I com ens referim a tu, doncs? Com a Pau o com a Siddhartha?
Com vulguis. Tant és.
Siddhartha, bon dia.
Em giro de les dues maneres si em criden pel carrer.
Bon dia, deia. Escolta, nosaltres aquesta secció aquest estiu l'hem titulat Un estiu sense concerts, però crec que no va gaire amb vosaltres perquè, mira, fa uns dies estàveu a l'escenari del Grec i crec que teniu previst més concerts aquest estiu, no? Com estan en aquest estiu tan atípic per vosaltres?
Sí, dius que no va amb nosaltres, però déu-n'hi-do, perquè nosaltres normalment, anualment, fèiem una mitjana de 120-130 actuacions i de moment ja ens han suspès 85.
85?
Sí, perquè vegis la magnitud. Vull dir, sí que hem anat fent cosetes, però cosetes com molt puntuals, com hem fet el Grec, vam estar al Teatre Victòria també dintre del Cruïlla, i després hem fet petites poblacions, per exemple, avui estem a Sant Feliu de Guíxols.
Uh-huh. Que és la festa major, crec, oi?
Sí.
Però, clar, com heu anat salvant tota aquesta temporada? No sé si tots aquests bolos arriben a darrera hora o tot una mica es va improvisant aquest estiu.
Mira, com ho portem? Ho portem una mica malament perquè no és gens fàcil que la teva feina de sobte tanqui i molts ajuntaments es tiren enrere a l'hora de fer la programació i no és gens fàcil, perquè a més són moltes famílies dintre del grup que vivim d'aquesta feina. I les actuacions les portem, les anem fent quan les fem, les vivim com si fossin grans concerts, sigui on sigui, tant si és un escenari gran com si és un poble petit, com si és una plaça recollida.
No sé si patiu molt per la incertesa.
Patim molt, jo crec que és el que més ens fa patir. O sigui, ho hem parlat moltes vegades i preferiríem que ens haguessin dit el mes de març: escolteu, fins a l'octubre o novembre no fareu actuacions. I llavors tens com una gallada d'aigua forta de cop, però ja estàs mentalitzat. Però en canvi és cada dues setmanes és com, no, ara canviem, ara es pot fer, ara no es pot fer, ara es pot fer però respectant aquestes mesures, ara, i aquesta incertesa es fa patir molt.
Són més concerts, però, que els que preveieu que faríeu durant tota la pandèmia?
Clar, tot depèn del moment en què et plantegessis això. Al principi de tot, el mes de març, ens pensàvem que duraria 15 dies tot això i que a l'estiu estaríem fent actuacions sense problema, perquè a més teníem tota l'agenda plena, tant des del març que començàvem a fer teatres a tot l'estiu que teníem festes majors i festivals, i ho teníem tot molt ple. Per tant, en aquell moment era com, nah, això serà en 15 dies i ja està. Però a mesura que anava avançant i anaven caient totes les actuacions, ens hem trobat que estem fent 3-4 actuacions mensuals, quan normalment en fem una vintena.
De fet, aquest confinament vau fer aquest concert online, no? Diversos, i la rebuda no va ser pas dolenta. 55.000 visualitzacions a distància a través d'una pantalla. Això és brutal, no?, aquesta dada.
Sí, això és de l'actuació que vam fer a través de YouTube. L'any passat vam fer 10 anys amb el Pot Petit i vam gravar com l'actuació, vam fer una actuació molt especial, amb 13 músics i així, i ho vam gravar-ho i la vam retransmetre per YouTube durant el confinament i va tenir molt bona rebuda. Va ser molt maco veure molta gent connectada allà en aquell moment mirant aquell espectacle que per nosaltres era molt especial. Després vam fer un festival des de l'Auditori de Girona, el Us Estimem Fest, que vam fer-ho la Damaris, el Regui per Xic, sí, el Xiula i nosaltres, i que també va ser una iniciativa que vam muntar directament els grups per tirar endavant i per fer unes coses ben fetes, i també va ser ben rebut.
Més de 10 anys ja de Pot Petit, tu bé que ho deies. Com heu anat evolucionant i com ha anat madurant el Pot Petit? Us esperàveu tenir tant d'èxit? Creieu que el fet de tenir els més menuts com a públic us ha beneficiat o al contrari?
No, al contrari no, al contrari no, mai, mai. La mainada mai va al contrari tot plegat. Mira, vam començar siguem dos, com deies abans, l'Helena i jo, que anàvem amb una guitarra i amb altaveus que ens deixaven i vam començar a fer coses de petit format, molt petit format. I jo crec que ha sigut com una pujada d'escales molt natural, on vam passar de ser dos, després vam passar a ser quatre i anàvem amb bateria i baix, després vam ampliar a sis, la formació que som ara som vuit, i per l'any passat que fèiem l'espectacle dels 10 anys, que era per celebrar-ho, vam ser 13, vull dir que ha sigut com molt natural, no ens ho esperàvem. A mi fa 10 anys em diuen com estaríem avui en dia i no m'ho creuria.
Siddhartha, una cosa, mira, parlant a vegades amb grups que us dediqueu a aquest públic infantil, em diuen, ep, no diguis grup infantil, digues grup familiar, perquè ara això és més vessant que abans, eh? O sigui que, per exemple, grups com vosaltres atreuen, sí, els més petits, però és un grup familiar per tota la família, perquè el pare, la mare, l'avi també disfruti, juntament amb sí. els nens, de les cançons i de tot el ritme que porteu. És així? Ho considereu així que això de grup infantil no? Millor grup familiar?
Sí. Crec que és molt bona etiqueta a l'hora de catalogar quin tipus d'espectacles fem, perquè no fem l'espectacle només pels nens i les nenes, sinó que aquests nens i nenes, al ser petits, els porten uns adults a veure l'espectacle, ja sigui el tia, la tieta, l'avi, l'àvia, el pare, la mare. Per tant, els hem de tenir en compte i els tenim molt, molt, molt presents, tant a l'hora de fer els guions, a l'hora de fer les cançons, els diferents ritmes musicals, i com que els tenim molt presents, fem un espectacle per la família.
En un mar ple de taurons naveguen els pirates rodamons, dins una ampolla surant i el mapa que seguiran. Si el tresor volen trobar, entre tots s'han d'ajudar.
Estem compartint aquesta estona amb un dels protagonistes, el Pot Petit, el Siddhartha, que ens acompanya a l'Obert per Vacances. Andrea, tenies alguna altra pregunta, oi, per fer-li?
Sí, què espereu que us depara el futur després d'aquesta situació tan difícil que està visquent ara el sector cultural? Tenim encara Pot Petit per molts anys més?
Jo crec que, per part nostra, tenim moltes ganes de seguir fent coses i no parar la màquina, i nous espectacles, noves cançons, nous projectes també, i crec que això humana el temps i com evoluciona. O sigui, nosaltres podem ser molt, molt tossuts i molt ferms amb que no pari la màquina, però si continua com està tot plegat, potser ens haurem de replantejar com segueix endavant. La nostra idea per això és tirar endavant amb el que ens agrada, que és fer concerts, fer cançons, fer històries, fer llibres, i intentem que no pari.
I escolta, ara que avui n'hem parlat, també la primera hora de programa, ara que el sector cultural, sembla que està no tocat, sinó molt tocat, com veieu la perspectiva de cara, ja no et pregunto de cara a l'any que ve, de cara al 2021, sinó com acabar aquest any?
Jo espero que puguem acabar treballant. També et diré que si miro les notícies o llegeixo un diari o així, veig que no, que hi ha com l'estiu, que s'ha fet com una bombolla,
sí.
No? Per molt que hi hagi petits rebrots o grans rebrots, com el cas de Lleida i així, crec que s'ha fet com una bombolla que, bueno, anem trempejant-ho i anem fent algunes petites coses, però tot apunta a que a partir del setembre tornarà a haver-hi moviments per l'epidèmia i a veure com afecta tot plegat. Ojalà, tant de bo, sigui treballant i veient que la cultura és segura i que podem fer espectacles sense problemes perquè n'estem fent i no hi ha cap rebrot dels que es parlen que hagi sortit d'un concert, que hagi sortit d'un espectacle teatral, d'un teatre. Vull dir que crec que això hauria de quedar molt clar dintre de la societat en general, que és segur, perquè hi vas amb mascareta, et rentes les mans amb hidrogel alcohòlic, et miren la temperatura, les cadires estan separades, vull dir, més segur que anar a veure un espectacle, no sé què podem dir que hi hagi.
Siddhartha, suposo que si entrem a la vostra web del Pot Petit podrem veure, no?, els concerts aquests que tu comentaves, que han anat sorgint al llarg de les darreres setmanes, on us podem veure en directe durant aquestes setmanes d'estiu, no?
Exacte, sí, trobareu tant els que estem fent com també vam deixar els que s'han anat cancel·lant els hem deixat a l'agenda també, perquè es veiés que la feina, que ha caigut molta feina també.
Molt bé, doncs, Siddhartha Vargas, membre del Pop Petit, gràcies per compartir aquest matí amb nosaltres, i de veritat t'ho dic, molta sort per les setmanes que queden, i no només per la setmana, sinó de cara al mes de setembre, que això sembla que serà més dur. Gràcies. Perfecte. I bon dia.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Aquest estiu,
passable.
Obert per vacances.
Dans ces moments-là, je... Dans ces moments-là, je ne sais pas. Je crois que c'est mine. Je crois que c'est mine, suffit pas. Dans ces moments-là, je... Dans ces moments-là, je ne sais pas. Je crois que c'est mine. Je crois que c'est mine, suffit pas. Dans ces moments-là, je... Dans ces moments-là, je ne sais pas. Je crois que c'est mine. Je crois que s'aimer ne suffit pas. Dans ces moments-là, je... Dans ces moments-là, je ne sais pas. Je crois que s'aimer ne... Je crois que s'aimer ne suffit pas.
Passen 6 minuts al punt de 2:15 del matí. Per cert, aprofitant que hem parlat amb el Pop Petit, nosaltres tenim per regalar-vos, a hores d'ara, uns lots fantàstics i meravellosos de melmelades artesanes. Sí, sí. Són uns pots petits, però amb un lot que hi van diverses melmelades artesanes de la marca Montserrat Rull. Fantàstiques i molt bones. Estan fetes i elaborades a l'Alforja, a Tarragona. Són uns lots que volem regalar a les persones que ens envieu un WhatsApp, el WhatsApp del programa, que ara mateix recordarem. I què heu de fer si voleu aconseguir aquest lot de melmelades artesanes? Doncs ens heu d'enviar una fotografia de... les vostres vistes, tant del balcó, de la finestra, de la terrassa, del jardí, d'on estigueu ara mateix. Ens heu de posar nom, cognom i també població que ens escolteu, i entre totes aquestes comunicacions, missatges, sortejarem 3 lots de melmelades artesanes. Sí, sí, 3 lots. El WhatsApp per participar és aquest.
Si vols enviar-nos un WhatsApp, 659-004274.
659-004274. Regalem fantàstics lots de melmelada artesana de la marca Montserrat Rull. De fet, són artesanes, només porten el que han de portar, sense cap mena d'adient que no hauria de portar aquesta melmelada. I recordem que entre tots els WhatsApps ens heu d'enviar fotografia de les vostres vistes que tingueu aquest agost, aquest inici d'agost. Ens heu de posar el vostre nom, cognom i també la població que ens escolteu. Torno a repetir aquest WhatsApp, 659-004274, 659-004274. Sortegem aquests lots fantàstics de melmelades. Ja ho sabeu, si voleu aconseguir a partir d'ara mateix i durant les properes 24 hores podeu fer arribar en aquest WhatsApp del programa de l'Obert per Vacances aquestes imatges, i demà direm els 3 guanyadors que s'emporten aquests lots fantàstics de melmelades.
Si vols enviar-nos un WhatsApp, 659-004274.
Va, i seguim amb més concursos. Ara mateix passen 8 minuts al punt de 2:15. Arriba el moment de l'Obert per Vacances, que dediquem a les nostres laures i a la seva revolució d'aquest estiu del TikTok. Sort que no fem el programa des dels Estats Units, perquè potser aquest concurs ara mateix perillaria. Anem a saludar les dues laures. Laures, què tal? Com esteu?
Hola, Carles. Bon dia.
com sempre...
Una mica preocupades, amb això que de TikTok que deies ara.
Sí, no, perquè Trump s'ho vol carregar, com sigui, però veurem, perquè ahir TikTok deia que no, que seguirien als Estats Units. No,
jo exacte, crec que de fet van fer un... TikToker farà tot el possible per evitar-ho.
Sí, sí,
i com... van fer un comunicat i tot, un TikTok, que deia que no volen marxar, eh? Vull dir que, de moment, doncs, seguim aquí, Carles.
Com sempre, la Laura Porroi des dels estudis de Munt, a Lleida, i la Laura Rovira des dels estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Va, després de l'èxit de les dues primeres setmanes de concurs, noies, avui ens porteu un nou vídeo per seguir amb aquest challenge i també un nou premi. Jo ja estic aquí expectant, aviam quin és el premi d'aquesta setmana.
Doncs sí, Carles, comencem aquesta tercera setmana i aquest tercer repte amb ganes d'anar superant aquest èxit de participació. I com ja et vam avançar el divendres, pel repte d'aquesta setmana anem d'una punta a l'altra de Catalunya.
Mira, anem ni més ni menys que de les Terres de l'Ebre fins al nord-est de Catalunya, concretament aterrem aquesta setmana a Terres Gironines amb el nostre col·laborador de TikTok d'aquesta setmana. Però abans, Carles, abans de desvetllar qui és aquesta persona, volem explicar als nostres oients quin és el premi, que ja avancem que també serà espectacular, d'aquesta setmana.
Doncs vinga.
Exacte, ens seguim morint d'enveja, perquè el premi d'aquest tercer repte són dues nits amb un bungalow de màxim 4 persones al Càmping Santa Helena, situat a Lloret de Mar.
Fantàstic.
Al cor de la Costa Brava, vaja. Un allotjament privilegiat per gaudir de la natura i de les platges de Girona. I com sempre, donem les gràcies al portal campingscat.com per la seva col·laboració i fer això possible.
Doncs, ostres, m'agrada molt també, tercera setmana i premi fantàstic. Va, anem per al repte, noies. Us sembla quin és el repte d'aquesta setmana?
Doncs sí, explica'm el repte d'aquesta setmana. Ara heu d'estar ben atents per poder participar, si no ho heu fet encara, o en aquest tercer challenge que es presenta aquesta setmana. Aquest tercer repte ve de la mà d'un altre TikToker molt conegut i un autèntic expert en aquesta aplicació, i és longlichue, @long_lichue, que tot i que és d'origen xinès, va néixer a Girona i parla un gironí, volia dir, a la perfecció. I Carles, compta, atenció, amb més de 68.000 seguidors. Us animem, doncs, a visitar també el seu perfil.
Doncs el visitaré, sens dubte. Va, què hem de fer aquesta setmana, noies, per guanyar aquesta magnífica estada al Càmping Santa Helena de Lloret de Mar?
Doncs mira, va, ara mateix t'ho presentem.
Mira, escapar és molt senzill i molt divertit aquesta setmana, i des d'avui mateix podreu veure el vídeo de Longlichue al compte d'Obert per Vacances, que recordem que és @obertpervacances, tot junt, i aquest par amb una X.
Amb una X.
En aquest tercer repte haurem d'imitar una petita conversa que fa Longlichue amb expressions autènticament gironines. És un àudio curtet, però amb moltes possibilitats de ser creatius i divertits. Però millor l'escoltem i així ho entendreu.
Ei, que cardes, tio! Doncs res, que tinc gana i encardo un pa amb tomata. Què vols? Que em vols una mica? Buah, ja és que ja me n'he cardat un abans. Però bueno, ajuda'm si vols a preparar-lo. Sé pas què vols que et faci, per acompanyar tot això. Si vols, t'aporto una dessuadora que carda una fred per ser estiu, que flipes.
No sé tu, Carles, però jo quasi bé que no hi he sigut a temps a comptar quants cops ha dit cardar. M'han faltat dits.
Sí, sí, jo també. Igual. Està aquí comptant, jo i els tècnics, però sí, crec que més o menys tenim el nombre de vegades que ho ha dit,
Home, la veritat és que és una cosa que podeu remarcar per fer el vostre vídeo i fer-lo encara més divertit, el cardar.
Doncs sí, ja tenim el tercer repte del concurs, molt fàcil i divertit. Recordem, doncs, a tots els oients com poden participar a aquest segon... Tercer ja, challenge,
Tercer challenge, correcte. Molt fàcil, com ens explicava la Laura, anar al perfil nostre de TikTok, @obertpervacances, utilitzar el so d'aquest vídeo que acabem de sentir, l'àudio d'aquest vídeo que acabem de sentir, aquest petit fragment. L'heu de fer una sincronització de llavis o el que vulgueu, podeu fer lip-sync o una altra cosa, i ja entrareu directament al concurs per guanyar aquest magnífic cap de setmana o dos dies, dues nits al Càmping Santa Helena de Lloret de Mar, gràcies a la col·laboració, doncs, com sempre, en aquest challenge de CampingsCat del portal campingscat.com.
Perfecte, doncs ja sabeu, visiteu el perfil @obertpervacances al TikTok i participeu, teniu temps com sempre, fins aquest dijous a les 12 del migdia.
I insisteixo, jo crec que és un dels reptes que podrem veure més vídeos originals i diferents, així que anem a tothom a posar-li molt d'humor.
Exacte, molt d'humor i que s'animin a participar i a ser creatius en aquest challenge. A més, Carles, ja saps que en aquesta secció nosaltres col·laborem amb experts en la llengua i avui, com no podia ser d'altra manera, comptem amb la col·laboració del Ramon Sistac, dialectòleg i lingüista de la Universitat de Lleida, que ens dona alguns detalls més sobre els trets dialectals, en aquest cas de l'àudio del TikTok de la setmana, que, com us hem dit, correspon al gironí. L'escoltem.
Té el vocalisme propi del català oriental, vocals neutres, la o que es tanque en u, etc. Però té algunes característiques que l'identifiquem com de Girona. Per exemple, diu vols, això, amb la o més aviat tancada, i és que els gironins normalment no diferencien la o oberta de la o tancada. Després ja té trets de tipus lèxic, per exemple, cardà, que a més l'utilitzen amb un munt de sentits. Després hi ha paraules com tomata, que també s'utilitza en català occidental i que és femení, la tomata. També una cosa molt pròpia de, en general de les terres del Bisbat de Girona i del Rosselló és fred en femení, la fred. També algun tret de la flexió verbal, com podria ser més aviat la combinació amb pronom, ajuda-me, en comptes de ajuda'm, doncs amb el pronom sencer.
Déu-n'hi-do, aquest fragment gironí, quantes característiques al parlar en podem extreure, Laures?
La setmana passada, no sé si te'n recordes, Carles, que sentíem que les Terres de l'Ebre diuen també tomata.
Sí.
I avui hem sentit que Girona també. Bé, hi ha moltes, només cal descobrir una miqueta més, no?, amb aquests reptes que ens assemblem més que no les diferències. Carles, tu ho deies també tomata o com ho deies tu?
Jo dic tomàquet, però a vegades sí que se m'escapa tomata, eh? Però, a veure, habitualment a la zona de Barcelona diem tomàquet, eh?
Tomàquet, sí.
Per cert, que aprenem molt, cada dia amb aquests TikToks que ens estem adonant que compartim més lèxic del que pensàvem, eh?
Uh-huh. I tant. I això, doncs, com deia la Laura, que de la setmana passada aquesta, doncs, hem fet un salt d'una punta a l'altra de Catalunya.
Laura, demà hi tornem, demà serà dimarts i proposem d'altres històries en aquesta secció, us sembla?
I tant!
Perfecte!
Que vagi bé el dilluns, gràcies!
Igualment, gràcies!
Obert per vacances, el magazín d'estiu de la xarxa.
Tot està a punt. Anirem més enllà. Et durem arreu. Viurem l'estiu. Comença el compte enrere. 3, 2, 1, 0.
Aquest estiu, alça el vol amb la teva ràdio local.
Passen 2 minuts a 3:15, recta final. Ara sí, de l'Obert per vacances d'aquest dilluns. Avui, per acabar, secció de monòlegs d'estiu, ens ha acompanyat des d'Ona la Torre a Torredembarra el Ferran Aixalà, pallasso, músic, animador i guionista lleidatà. Ferran, bon dia, què tal?
Bon dia, Carles.
Com estàs?
Bé, feliç, content.
Content, no? Content per què? Perquè sí. És agost, perquè és estiu, per què?
Content perquè ara mateix estic en un estudi amb aire condicionat, cosa que a casa no tinc.
Doncs mira, ja és un motiu per estar content. Ferran, de què ens parlaràs avui, aviam?
Home, doncs jo volia parlar-vos del tema que més domino, que és el menjar, perquè ho porto tota la vida fent, per tant no el domino. I els meus 145 quilos doncs m'acrediten a dissertar sobre aquest tema. Perquè hi ha molta gent que us parlarà de temes dels quals té molta teoria però poca pràctica.
Per exemple?
Pues, per exemple, mira, si algun dia el Tomàs Molina t'intenta vendre un xampú, no te'n fies.
No.
Perquè pot tindre molta teoria, però a la vista està que, bueno, que és un paio brillant, no? Bueno, sobretot depèn de l'orientació del foco, però, bueno, que jo amb el tema menjar em trobo una mica al revés, també, que tinc molta pràctica i poca teoria. Bueno, és que, de fet, tinc massa pràctica.
Escolta, Ferran, ho dius perquè tens una mica de sobrepès o no?
A veure, Carles, mira, jo ja sé que estic gras, ho sé, i per tant no cal que la gent que vingui amb eufemismes, eh? És el pitjor que es pot fer, perquè no és allò que diu, no, és que no estàs gras, estàs fort, ai, per favor, o és de hueso ancho, diuen en castellà, hueso ancho, hòstia, una altra cosa tinc ancho, home, no fotem.
A veure, Ferran, que estem en horari infantil a aquesta hora, eh?
Ja, bueno, sí, va, perdó. Però és que no hi ha res pitjor que parlar amb eufemismes amb una persona, perquè la víctima, a sobre de sentir-se insultada físicament, veu com l'insulten la seva intel·ligència. Quan algú li diuen, se'l veu simpàtic, vol dir que és lleig, sí o no?
Home, sí, una mica.
Home, o quan algú diuen, està content, vol dir que va borratxo perdut, sí o no?
Sí, aquí t'he de donar perfectament la raó.
Doncs, per tant, per definir algú, millor dieu-ho tal qual, gras, lleig, borratxo, o no digueu res. Guardeu els eufemismes per les situacions que realment fa falta, sisplau.
Ferran, com quines, per exemple?
Doncs quan vas al lavabo, per exemple, tu tens convidats a casa, sí. Vols estar sopant, no? I què dius? Tu què fas, Carles? T'aixeques i dius, vaig a cagar, eh que no? Tu què dius?
No, jo vaig al lavabo, vaig al senyor Roca, no?
Al senyor Roca, aquí sí que s'han d'utilitzar els eufemismes. Clar, sí. Vaig a fer de ventre, vaig a plantar un pit, tinc una reunió amb el senyor Roca, com dius tu, vaig a treure'm un pes de sobre, vaig a pentinar-me, que fa estona que m'estic pentinant a sobre, he d'alliberar Willy, vaig a alliberar els hostatges, vaig a fer un sudoku, vaig a bombardejar Hiroshima, crec que la tortuga vol treure el cap, vaig a fer fora el llogater, marxo que he d'entregar un braç de gitano, vaig a calcular el meu producte interior brut, bueno, i podria seguir, però això seria un monòleg de merda i no he vingut a parlar d'això. Jo que us deia que estic gras i ho sé.
I escolta una cosa, Ferran, per què vols parlar d'aquestes gras?
Doncs perquè em pensava que amb el tema del confinament no hi hauria opció d'anar a la platja i, per tant, no he fet dieta biquini. Al revés, he menjat moltíssim des del març. I, bueno, mira, si he menjat que fins i tot el dia 23 d'abril a casa no vam celebrar Sant Jordi, vam celebrar Sant Gordi.
Escolta una cosa, no sé si et fa vergonya anar a la platja i que la gent et vegi, volia dir, despullat.
Bueno, pues sí, em sentia així, però he decidit que no, que ja n'hi havia prou. N'hi havia prou ja de body shaming i ha arribat el moment que per fi algú digui, a la xarxa on sigui, els avantatges d'estar gordo, perquè n'hi ha moltes.
Bé, per exemple, no sé, digue'm alguna.
Mira, per exemple, jo si em vull banyar a la banyera, sí. Amb poca aigua que li posi, de seguida l'empleno, perquè m'hi fico i pujo l'aigua. Per tant, menys aigua gastada. Els grassos fem un bé al planeta, què t'assembla?
Home, si ho veus així, sí, no sé què dir-te.
Mira, un altre avantatge, Carles. Quan ens comprem un cinturó, no mirem si combina amb els pantalons o amb les sabates ni res d'això. Per què? Perquè no es veu el cinturó, queda sota la panxa. De fet, a mi no se m'ha donat mai bé això de la moda i de combinar. Bueno, només em va quedar clara aquella màxima que diu que quadres i ratlles no lliguen. I és per això que a Maradona no el veureu mai en un museu.
Sí, això també tens raó, Ferran. Bé, més avantatges, més avantatges d'estar gras.
En tinc un fot i me carnes, ja veuràs. Un altre avantatge. Els llocs multitudinaris són fàcils de trobar. No us ha passat mai allò que estàs en un concert buscant els teus amics i no els trobes?
Sí, fas amb el mòbil, per exemple, si és a nit,
Correcte.
Amb la llanterna, estic aquí.
Llumeta.
Sí, sí, i clar, hi ha 40.000 llumetes.
I no trobes? Doncs a la meva dona la troben sempre. Abans feia allò de quedem a la dreta de l'escenari, que mai deixa clar si vol dir a la dreta mirant l'escenari o a la dreta des de l'escenari. I a sobre, com que és dislèxica, doncs els dies que l'acabaven trobant és el dia que es confonia de costat. Ara ja no, ara és, estic darrere el gordo, la gent me busca i pum, allí estic.
Ferran, escolta, no sé si m'estàs convencent o no, però vull més arguments.
Més arguments. Aviam. Desprenem molta més calor. A veure, que ara l'estiu és una putada, sí, però l'hivern què? Totes les noietes diuen, ai, que calentet que estàs, i se t'apropen. I com més roce hi ha, pues més calentet et poses. I bueno, aquest és un avantatge que no em vull seguir acabant parlant de com acaba tot això, perquè res, tornes sol a casa i que espalla.
Veig que tens molts, molts arguments, Ferran.
Home, i tant. Mira, un altre. Va sortir una notícia fa pocs mesos d'un paio que li havien fotut 20 ganivetades, atenció, 20 ganivetades, i va sobreviure perquè, com que estava gordo, l'agressor no va arribar a tocar cap òrgan. Saps? Per tant, els grassos són més segurs que els prims. Però, per contra, no et volen a l'exèrcit. Jo, de fet, em vaig lliurar de la mili per gordo. Primer vaig alegar problemes de salut a la mili perquè tinc problemes de vista. Els vaig dir, però si no llevas gafas, i diu, ¿qué problema de vista tienes? I vaig dir, pues que no me veo haciendo la mili. I diu, ¿cómo dice? Dic, asma, que tengo asma. I em van enviar a l'hospital de Saragossa a bufar una màquina i em van dir, no tenia asma. I dic, bueno, lo importante es participar. I quan ja anava a demanar pròrroga per estudis, perquè no volia fer la mili, em diuen, ¿pero cuánto pesas? I li vaig dir, 150, senyor. I em va dir, pues eres inútil. I jo, pues ya somos dos. Muchas gracias. I al final es veu que el motiu era perquè no tenen roba de la meva talla. O sigui, de la meva talla. Diuen que el traje de camuflaje no té camuflar.
O sigui, no t'arriba, la talla no arriba. Els militars no tenen talles grans.
No, però és que a més es pensen que aquell traje amb ells sí que els camufle. O sigui, que segon dia aneu a l'aeroport i veieu aquells militars amb el traje aquell, no els digueu res, que es pensen que estan camuflats. Vale? Ignoreu-los, o los senti bé.
Escolta, i les persones que sou grasses, tu creus que, per exemple, podeu seure còmodament a qualsevol lloc o no?
Claro, és un altre avantatge, perquè porten el coixí incorporat. És un coixí de greix tovet, és meravellós.
Ja,
i a més, som gent que sortim barats a les companyies d'assegurances,
sí,
Carles.
Sí.
Tu has vist alguna vegada algun gras fent ponting o paracaigudisme?
No, la veritat és que no.
Pues mira, a part, és més barat per nosaltres, això dels esports. Sabeu quan costa un paracaigudes o un equipament per a fer ponting o escalada? Un dineral. Els gordos fem esports barats, aixequem pedres. Saps quan vola una pedra? Re, és gratis.
Escolta, crec que m'estàs convencent, Ferran, en tots aquests arguments que m'estàs donant,
Pues me alegro molt, perquè és que el millor que podem fer és estar grassos. Mira, per exemple, damunt dels escenaris no sí. se'ns exigeix tant. Fixeu-vos en Michael Jackson, per exemple. El tio un secall. Sí, havia de cantar i ballar moltíssim i ho havia de fer molt bé. I ara què? El King Africa.
King Africa,
li balla bé. Només li cal estar gordo, es fot una túnica de colors i ho peta. I on és ara Michael Jackson? Mort. I King Africa? Viu.
Sí,
ho veieu? Ho veieu? És millor estar gras. Ara algú pot pensar que això és humor negre, però no, eh? Perquè Michael Jackson va acabar blanc. Per tant, sí, es veu que un dia tenia dubtes i va dir, m'he d'aclarir, i es va aclarir del tot.
Ferran Aixalà, escolta una cosa, m'ha agradat molt compartir aquests minuts de ràdio amb tu. Espero, però, hem de dir una cosa, eh? Els oients, que l'estar gras no ha de ser problema de tenir salut, eh? O sigui que també les persones grasses s'han de cuidar i en aquest cas han de mirar per la seva alimentació, eh?
Ah, això és cert, sobretot pel tema dels genolls, que els nostres genolls carreguen massa pes.
Ferran, t'agraeixo moltíssim que hagis compartit aquests minuts amb nosaltres, pallasso, músic, animador i guionista. Gràcies per compartir aquests minuts amb l'Obert per Vacances.
A vosaltres i gràcies per la ràdio que feu cada dia, que ens fa moltíssima companyia, Carles. Una abraçada.
Gràcies, igualment. Bon dia. I com cada dia, abans de marxar, hem de saber com serà el dia d'un ciutadà. Avui volem saber com serà aquest dilluns per l'actor d'Osona, el Jordi Colom.
Bon dilluns a tothom i bona setmana als qui la comenceu. Dic això perquè jo treballo al sector turístic i moltes vegades el dilluns és el dia que aprofitem que tenim festa, doncs, per poder descansar, i és el que faré el dia d'avui, descansar, excepte un moment a la tarda, que com que hem tingut aquesta festa major confinada a la ciutat de Vic i els gegants i el bestiari han estat exposats a l'Orfeó, doncs ara ja sí que s'ha acabat i els podrem anar a buscar. I em fa il·lusió perquè, és clar, fa molts dies que no els agafo i tindré l'ocasió aquesta tarda. Bona setmana i bones vacances a qui la comenci.
Aquest serà el dia del Jordi Colom des de Vic, des d'Osona. Nosaltres és moment de tancar l'edició d'aquest dilluns 3 d'agost de l'Obert per Vacances, un programa que fa possible 50 emissores de proximitat de la xarxa amb Anabel Pinyar a la coordinació, Pau Vázquez a les xarxes socials, Jordi Brill i Roger Cuixart al control de so i Rubén Hidalgo a la producció a l'estudi. Us ha parlat un dia més en Carles Carvajal. Nosaltres tornem demà dimarts, com sempre, a partir de les 9:04 a la teva ràdio de proximitat. Que passeu molt bon dilluns. Fins demà.
Obert per Vacances, el magazín d'estiu de la xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
They come and go, and it's always me and you. Ah 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 ah. Snuggled up on a winter's day, dream of landscapes far away.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.